de llibres. En concret, parlem d'un llibre. Un llibre que es presenta demà a la tarda a la Biblioteca Santiago Rusiñol i que ens ve molt de gust perquè és d'un col·laborador d'aquesta casa, d'en Nacho Zubizarreta, que és, que ha presentat la seva tercera novel·la. Nacho, bon dia.
Hola, bon dia.
Una novel·la que es titula Ni un instante de paz.
Això mateix.
I que, bé, si alguna característica podríem definir aquesta novel·la negra que sempre fa el Nacho, és que hi ha un protagonista indiscutible, habitualment, que és Sitges.
Sí. Sí, sí, sí. Les tres novel·les que he escrit, totes passen a Sitges. Jo visc aquí des de fa 10 bons anys, aproximadament. Ja venia al poble a estiuejar i venia els caps de setmana. I jo sóc un enamorat de Sitges. Un cop vius aquí, doncs, com tots ens queixem d'alguns serveis o d'algunes coses, però bueno, tot i així penso que Sitges és un lloc meravellós i que dona molt joc per novel·les negres o criminals d'aquest tipus.
Això t'anàvem a preguntar, clar. Tu, bàsicament, doncs, ets un fan d'aquesta, de la novel·la negra.
Sí.
I aleshores, doncs, clar, trasllades la novel·la negra al teu entorn habitual, allà on vius. Què té... Començarem una miqueta pel final. Què té de realitat que aquests crims que passin a Sitges? És a dir, això realment té...
A veure, jo fa temps no parlava de Sitges, però uh-huh. vaig anar a una conferència que donava un policia local, no sé si era d'un poble d'aquí, del Garraf, no sé si era Cubelles o Cunit o alguna cosa així, i ell deia que aquests pobles que semblen tan tranquils i que el turisme pesa molt, amb la qual la imatge del poble intenta que sigui molt atractiva per la gent que ve de visita, passen moltes més coses de la que en realitat ens
arriba.
Ens arriba, no? Uh-huh. Llavors, Sitges, que és un poble important, no és una ciutat important a nivell turístic, doncs també succeeixen moltes coses que de vegades no ens arriba. Sí que arriben notícies importants. Fa un parell de setmanes va sortir la notícia de que havia un noi que estava endinsant-se dins de l'integrisme islamista per fer alguna malifeta, o fa uns anys hi havia una dona que era la estafadora més buscada d'Espanya i estava aquí amagada, no? Uh-huh. O sigui que aquestes notícies que són com més importants sí que ens arriben, però hi ha petites històries que també succeeixen i que no li donen tanta importància.
A veure, són tres llibres.
Sí.
Els llibres són Nada es cierto, del 2017,
sí,
i Juegos salvajes, del 2019. Aquest
sí.
S'ha esperat un temps, oi? 5 anys.
Sí, aquest m'ha costat 4 anys escriure'l i un any publicar-lo.
Que el publiques en Milenio.
El publico en Milenio, que és la vessant en castellà de l'editorial Pagès de Lleida, una editorial molt sòlida, amb molts anys de història. No és una de les editorials més grans del panorama literari d'aquí, però sí que és una editorial molt seriosa i amb uh-huh. molt prestigi. Llavors, jo de moment estic molt content, el llibre ha quedat molt bé, ja ho veus, uh-huh. i bueno, estic content amb la mala experiència que vaig tindre en l'editorial anterior, doncs amb aquesta de moment tot funciona i tot rulla bé.
I per on va la trama de Ni un instante de paz? Hi ha una mossa d'esquadra per aquí al mig, no?
Sí, sí, a veure. La trama sempre és policíaca. Arranca amb una... hi ha un incendi en una masia del voltant de Sitges i el que en un principi semblava un incendi fortuït, casual, doncs es troben dos persones que han mort i arriben a la conclusió de que no és un incendi casual, sinó que ha sigut provocat per tapar alguna cosa. Llavors aquí ja entra una investigació i la protagonista és Alicia Fernández, que ja sortia en les dues novel·les anteriors però com personatge secundari, que a més té l'afegit de que està esperant un fill en les últimes setmanes d'embaràs, no? Amb la qual cosa, bueno, ella comença a investigar pensant que això serà algo no massa complicat, i el tema se'n va embolicant i la pilla que ella en aquest moment, i bueno, doncs la dona està que no té ni un instant de paz per estar tranquil·la. A més, ella arrossega conflictes personals. Ella és una dona ja que està en el límit del seu moment fèrtil, i llavors ella sempre ha volgut tenir fills, la vida i un matrimoni anterior no li han posat fàcil, no, el seu exmarit no ho volia, i llavors ella lluita per quedar-se embarassada, i quan es queda embarassada i està a punt de tenir el nen, doncs comença a tenir tot tipus de dubtes de, ostres, és realment això el que volia, o és una excusa que jo m'he posat per fer de la meva vida algo interessant, no?
Per tant, el lector aquí trobarà com dues trames, la trama de la investigació i la trama més personal que implica,
sí, a veure,
a la
tots
protagonista
els
i que sempre s'acaben barrejant aquestes trames, òbviament.
Sí, home, i sempre arribant a una conclusió, i bueno, a veure, ella acaba bastant bé, no és cap sorpresa. Tots els personatges que surten tenen conflictes dramàtics. Un cop un crític en una revista d'aquestes de llibres de novel·la negra va dir que les meves novel·les no eren el que es diu ben bé novel·la negra, sinó que eren drames on hi havia assassinats. Llavors, bueno, penso que no és una mala manera de dir-ho, perquè per mi la trama policiaca, com per la majoria d'autors que escrivim novel·la negra, és l'excusa per explicar altres històries. Llavors l'Alicia, que és la protagonista, té aquest conflicte personal, però després ella té un col·laborador ajudant dins de la comissaria que li diuen al xèrif, perquè ella és un home que està a punt de jubilar-se i tal, i aquest home, el seu conflicte és que té una dona amb Alzheimer, llavors ell té que compaginar com pot doncs la seva feina amb el cuidador de la seva dona. Després, bueno, tots els personatges tenen conflictes personals.
Ah, exacte, cadascú té el seu drama, i això també una miqueta serveix com a eix vertebrador d'una història. Una història que en el fons en Nacho explica passejant per Sitges, no?
Sí, jo, bueno, m'agrada Sitges, i també m'agrada aquest tipus de novel·la o de pel·lícula, inclús, on els personatges estan en un lloc concret i ja et diuen, va pujar pel carrer tal, i a la cantonada hi havia un bar de no sé què i va entrar aquí. I si algú té interès, de fet jo algun cop m'ho han plantejat de fer recorreguts per Sitges segons les novel·les, i a mi això m'agrada, penso que li dona bastant una característica bastant especial. Hi ha autors que escriuen sobre ciutats que no coneixen. A mi això seria molt, molt complicat. Jo, Sitges m'agrada, l'estimo, i és una manera de retre algun tipus d'homenatge. No és que m'ho plantegi així, però penso que sí que es destila o es nota que jo estic molt, molt bé aquí, que m'agrada.
Tenint en compte que la història és ficció, és purament ficció,
totalment,
no es basa en fets reals ni res,
no,
ficció. Com s'aconsegueix la versemblança d'aquesta ficció quan estàs referint a un indret real, a un indret que coneixes, i que per tant doncs has de traslladar una ficció que tens al teu cap a uns referents reals que també poden ser referents pel lector?
A veure, la vessant més geogràfica és bastant senzilla, perquè l'únic que tens que fer és passejar per Sitges i anar explicant, descrivint aquests indrets o aquests edificis o aquests establiments que d'alguna manera et criden l'atenció, no? Llavors, això també li dona un punt de versemblança, perquè a vegades també les novel·les policiaques, tot i que la realitat sempre supera la ficció, doncs les novel·les policiaques també, com n'hi han tantes i tots busquem la nostra característica especial, a vegades són molt rocambolesques les trames, i llavors si tu li dones un plus de versemblança perquè ho col·loques en un lloc que és real i que els edificis i les botigues i inclús algun personatge que no és principal però sí que surt per darrere és autèntic, doncs això ajuda a crear aquesta versemblança que les novel·les necessiten.
I com s'aconsegueix la versemblança en la trama? És a dir, aquí per exemple, parles de Mossos, parles de mètodes d'investigació. Com un es documenta per saber que no... que no està, ja ho diré d'una manera molt col·loquial, fotent la gamba?
A veure, si algun mosso d'esquadra llegeix la novel·la, segur que em dirà...
Això no ho fem així.
Això no ho fem així, i evidentment hi ha processos... A veure, jo tinc un contacte, és un mosso d'esquadra, amb el que li pregunto coses generals. Sempre li dic, escolta, els secrets no cal que m'ho digui, però bueno. Llavors ella em diu, pues, per què així, per què no, això no ho fem d'aquesta manera i tal, en línies generals, però les meves novel·les... Hi ha altres escriptors, sobretot que venen de del món policial, que sí que els interessa molt d'escriure de manera molt meticulosa quin és el procediment i tal. I a mi això no m'interessa gaire, no? O sigui, més o menys que quedi versemblant i que el que s'expliqui no sigui mentida. Potser no explico tota la veritat o tot el procés minuciós que comporta una investigació, però el que s'explica normalment és el que es fa.
Mínimament correcte.
Això mateix.
I aleshores doncs, es pot anar seguint. Fins a quin punt el lector de novel·la negra o el que busqui, o el que llegeixi Un instante de paz, no... fins a quin punt trobarà sang i fetge? Fins a quin punt trobarà doncs, situacions més o menys extremes?
Pujades de to, per dir-ho així. A veure, a mi m'agrada, a nivell lector, m'agraden les novel·les que tenen un punt, això el que et deia, pujat de to, que hi hagi una mica de... A mi, m'agrada, sí, i no em molesta. Llavors, quan escric... doncs, bueno, és algú que trobo
també
inclús
apareix
divertit. En la meva novel·la anterior hi havia bastanta descripció en aquest sentit, una mica gore, per dir-ho així, i un cop la vaig rellegir i ja han passat el temps i vaig pensar que potser era una mica massa pujat de to. Llavors, amb aquesta he sigut més cuidador. Sí que hi ha algun moment, hi ha algun moment de sang, hi ha un assassinat especialment grotesc i s'explica una mica, no gaire, però bueno, s'explica. I després hi ha alguna escena eròtica que també dona joc, però com em va dir el meu agent literari, va dir, això li dona personalitat a la novel·la. Dic, pues mira, escolta, té molta personalitat. Però bueno, penso que és... que ningú es pot sentir ofès ni ningú es pot sentir trasbalsat per el que
ho pregunto, explica. Ho pregunto per això, perquè quina evolució ha tingut en Nacho des d'aquella primera novel·la del 2017,
sí.
Estem parlant ja de 7, gairebé 8 anys enrere, aquesta tercera que en el fons... doncs, com un pintor evoluciona, un escriptor evoluciona.
A veure, jo la primera novel·la la vaig escriure perquè a mi sempre m'ha agradat escriure, sempre he escrit, i la veritat, bueno, i en un moment de la meva vida em vaig trobar, pues, bueno, en una situació, vaig tenir que fer-me autònom i tal, i estava en un moment de desencís personal i vaig dir, escolta, vaig escriure una novel·la. I de veritat, jo pensava que ningú me la publicaria. La meva sorpresa va ser que la vaig enviar a un seguit d'editorials i va haver una editorial que va dir, escolta, la portem, la treurem a la venda. Aquella novel·la, penso que la trama no està malament, que té l'encant de que és com molt innocent tot i que hi hagi moments de pujats de to, però vaig escriure-la com a mi em semblava i segons els meus criteris. La segona també era una mica amb aquest tipus de plantejament. Aquesta tercera, per això he trigat bastant temps en acabar-la, ja té un mirament més comercial o més professional. O sigui, vale, puc escriure novel·les que la gent llegeix i alguna gent li agrada, doncs llavors, escolta, vaig a fer-lo d'una manera més professional. Intento buscar el meu estil o la meva manera d'explicar, però encara em queda, encara, uh-huh. encara jo noto que encara em queda molt per trobar en mi mateix realment, no tant el que vull explicar, que això més o menys ho vaig tenint clar, sinó com ho vull explicar.
D'acord. Clar, al final tot és un procés.
Sí, clar. I penso que, no sé qui deia, que el dia que arribi a saber com vull escriure i el que vull escriure, llavors ja no escriuré més perquè ja hauré acabat aquest camí. Jo en aquest moment no estic en aquesta situació, jo estic escrivint ja la propera novel·la i tinc molts dubtes de moltes coses. El que sí que veig és que això, amb les meves novel·les apareixen crims, apareixen investigacions policials, però el que realment m'interessa explicar és la situació personal dels personatges que volten parlar. I les meves novel·les, tot i que aquí hi ha una trama que parla dels immigrants i els manteros i els conflictes que es creen entre els comerciants del poble i els immigrants que posen les seves parades al passeig. I m'agrada que de fons això s'expliqui. El que a mi em tira molt és la ment dels personatges, no? Aquesta dualitat de que tu ets molt bona persona però pots fer coses molt dolentes en un moment donat perquè et veus molt pressionat o perquè no saps tirar per un altre lloc, o al contrari, que ets una persona que és un malparit, per dir-ho així, però en segons quins aspectes també fas coses loables, no? I bueno, és aquesta vessant el que m'interessa, la part més mental, la part més recòndita dels personatges.
Cadascú escriu a la seva manera. Com planteja el Nacho una novel·la? Planteja primer un plot, un eix vertebrador, i després el va desenvolupant? Planteja determinades situacions i després les lliga? Com escrius una novel·la?
A veure, jo vaig tenir una idea veient una pel·lícula, el que passa que no diré quina pel·lícula perquè si no se'm destripa la novel·la.
I no llavors
era, ostres, aquesta trama m'ha agradat, li donaré un parell de voltes, no? I llavors començo a escriure, començo a pensar, que és el moment que més em costa, no? Bueno, doncs passa això, i llavors vaig armant una trama. I jo sóc dels autors que es diuen de mapa, o sigui, jo poso capítol primer, doncs el protagonista es troba amb la seva dona i prenen un cafè i diuen això, capítol 2 van en cotxe i tenen un accident. I llavors, un cop ja ho tinc, ho començo a desenvolupar, però en el moment que ja comences a baixar a l'arena i posar-te a escriure, és veritat que canvien coses. I coses que et semblaven, oh, que superidea, que meravellós, quan la desenvolupes no et dona tant de joc, i coses que no pensaves, doncs sí que et donen joc. A mi m'agraden les novel·les amb trames una mica complexes. Llavors tendeixo a enrotllar-me. La primera versió d'aquesta novel·la tenia com 700 pàgines, i començava amb l'època del Santiago Rusiñol i els modernistes que estava per aquí, i d'aquí derivava una trama fins als nostres dies. I bueno, l'he anat depurant, i potser aquesta trama que ha quedat fora doncs sortirà en una altra novel·la.
Un cop surt una cosa de 700 pàgines, costa treure les tisores de podar?
Sí, perquè a més et sap greu.
Clar.
I llavors, però bueno, per això el millor és deixar-la reposar un parell de mesos, i llavors et poses i vas traient el que és important de lo que no és. Hi havia un escriptor, el Juan Madrid, que és un escriptor de novel·la negra que ha fet moltes... Tal, deia, el més difícil d'una novel·la és decidir què és el que és important de lo que no és important. Perquè un cop estàs dins i estàs molt ficat, a vegades no ho veus gaire clar. Per això és bo deixar-la reposar un
exacte.
Temps.
Estàs contaminat per la teva escriptura.
Exacte. És lo del bosc i els arbres.
Correcte.
Tu estàs dins del bosc i veus arbres i ara no saps si aquest cal o no cal o tal. Llavors, el millor és deixar que passi una mica de temps i des de fora veure-ho i dir, no, doncs mira, retallo per aquí perquè quedarà millor o aquest camí el faig més gran o el que sigui.
I quan és el moment per decidir, bueno, va, ja està tancada?
Bueno, això també és otra de les frases mítiques dels autors que mai acabaria amb un llibre. Però bueno, hi ha un moment que tens que dir, bueno, fins
prou.
Aquí, prou. I de fet, jo un cop la novel·la està publicada, no m'agrada llegir-la. Primer perquè després de 4 anys estic
ja
de la història
fins al barret, cosa
una mica
normal,
però segur que ara començo a llegir i diria, ostres, aquest adjectiu, aquesta frase aquí no, més endavant, o això és massa llarg, o això és massa curt, i em fa patir. Llavors, doncs mira.
Tens un punt perfeccionista.
Sí, sempre. Però bueno, amb aquesta novel·la em va passar, jo vaig signar el contracte amb Millennium, amb Pagès Editors, el juliol del 23, i la novel·la va sortir el juliol del 24, o sigui, Pagès és una editorial molt bona i tal, però s'ho pren en calma.
Llavors, clar, ja estava acabat, i els
sí, clar, jo li vaig enviar, bueno, jo l'havia acabat 6 mesos abans,
d'acord.
Llavors jo li vaig enviar, em van dir sí, ens agrada i tal. Llavors, abans que surti la novel·la, les editorials t'envien les galerades, que són la maquetació definitiva, perquè tu l'envies en tamany de full Word, i ells, bueno, ells ho passen al tamany més petit de full de llibre normal, i llavors, bueno, tu la tens que repassar. I jo feia 8 o 9 mesos que la novel·la, no, sí, perquè m'ho van passar a finals de maig, principis de juny, i feia això gairebé un any que jo la novel·la ja no la tocava, i quan m'ho van enviar vaig pensar, ostres, a veure ara el que em trobo i a veure si no m'agrada, a veure si no estic content. I la veritat és que vaig fer uns canvis que ells em van acceptar i es van portar molt bé, i vaig pensar, ostres, no està malament, no està malament, escolta.
Bueno.
I em vaig sentir bastant content, o sigui que penso que no està malament.
Ernesto té un públic per Sitges.
Sí.
I que és un públic fidel en aquest sentit.
Bueno, sí, la veritat és que em sorprèn, però sí.
De fet, les presentacions que fas acostuma a venir gent.
Sí, a veure, jo m'ho curro molt, perquè les presentacions dels llibres normalment... Jo vaig a moltes perquè conec molta gent que escriu i entre els escriptors ens recolzem una mica, no?, per fer una mica de pinya... I jo sempre ho dic en genèric, que les presentacions de llibres solen ser bastant avorrides, i tinc una amiga que diu que és com que l'escriptor va al psicòleg i explica la seva història i els seus traumes, no? Llavors jo intento que siguin una mica, no sé si divertides, però
almenys
que siguin amenes, no? Amb la presentació que faré demà aquí a la biblioteca vindrà la Charo González, que és una dona que viu aquí a Sitges i que és dins del món de la novel·la negra, és una eminència, perquè ella és una dona que s'ho llegeix tot. Llavors ella l'ha agradat el llibre i sí, estarà amb mi i farem aquesta presentació. I en la part final de la presentació farem un joc amb la gent que vingui, que això va ser una decisió que vam prendre ahir, o sigui, això és novetat, i farem un joc i qui guanyi el joc s'emportarà una novel·la gratuïtament. O sigui que jugarem una mica, a veure com surt, perquè mai ho hem fet i potser que surti un rotllo, però penso que, bueno...
Ja, però la Marta de la biblioteca ens va dir que bueno, que les presentacions del Nacho sempre acostumen a ser divertides.
Sí, jo intento això, que almenys, ja que la gent és molt amable de dedicar-te una hora de la seva vida en aquest moment que tots estem saturats d'esdeveniments i tenim vides molt plenes, doncs que almenys, escolta, que siguem entretingut i que s'emportin un somriure.
I què tens ara sobre la taula? Has comentat que escriure continues escrivint.
Sí, sí, sí. A veure, jo continuo escrivint. Vaig fer la primera escritura de la que serà la quarta novel·la, aquestes escritures que són mastodòntiques, perquè ahir sí que ho poso tot. Ho poso tot i després ja veurem.
Ja podràs.
Sí, i ara és una novel·la que en un principi passava a Suècia. Mm. Després de Suècia vaig dir, ostres, això em queda massa lluny, al Pirineu.
També fa fred, però més a prop.
Sí, i puc anar a visitar, bueno, a Suècia també puc anar, però és més complicat, per dir-ho així, perquè a més era alta muntanya, i al Pirineu em queda més a prop. I ara m'estic plantejant si no la part més cosmopolita de la trama que passi a Sitges. I bueno, és un tema que, perquè a Sitges em funciona molt bé, penso que és un lloc que està molt bé i com decorat de novel·les funciona molt bé, de novel·les i de pel·lícules, i m'estic plantejant passar part de la trama aquí a Sitges.
Perquè, i clar, no t'ho he preguntat abans, Sitges en el fons és protagonista casual o és protagonista voluntari? En aquestes
no, novel·les. És voluntari. La primera novel·la va ser perquè jo vaig venir voluntàriament a viure aquí, i sí que és veritat que la vida me'n va portar, però bueno, jo vaig accedir i vaig voler, i jo aquí estic molt bé i penso que es viu molt bé i penso que el poble és meravellós, és molt maco, he trobat gent total, jo estava encantat de la vida. I llavors en la primera sí que hi havia una voluntat de fer com un cant d'amor cap a Sitges. I després, les següents, és perquè, escolta, mira, estic aquí, em va bé, trobo que té qualitats per quedar bé dins d'una trama policial i cap aquí.
Fins a quin punt el paper de Sitges a la novel·la, és a dir, Sitges, fins a quin punt Sitges esdevé un personatge en aquestes novel·les? És a dir, si en lloc de posar a Sitges posessis, jo què sé...
A veure, Sitges permet...
Sant Sebastián.
Parlar de llocs macos. Sitges té un tipus de clima molt peculiar que és favorable a, en el sentit de que gairebé sempre fa bon temps i fa sol, i a mi això m'agrada, tot i que m'agradaria que plogués més per la situació en la que estem, però bueno. El tipus de públic, el tipus de gent que et trobes a Sitges, tot i que hi ha tot tipus de gent, doncs és un tipus de gent d'una classe mitja alta, que també funciona bé. De fet, a vegades me lo pregunten, escolta, que la novel·la negra normalment surten los bajos fondos, coses, gent molt marginal i tal, i a les meves novel·les no. En esta es parla de subhastes d'art, la gent va a concerts de música clàssica, hi ha un pianista que també té un paper molt important, un pianista de reconeixement mundial. Jo sóc una persona molt normal, i ara que em dedico a escriure, doncs vull dir, no sóc de la classe alta ni molt menys, però potser em sento més a prop d'un tipus de públic de classe mitjana, i a Sitges això és el que abunda, i llavors a mi això ja em va bé.
D'acord, ja són, ja el perfil, diguem, social de Sitges,
sí, ja,
diguem,
ja,
s'adapta bé, sí, al format de novel·la que busca en Nach.
I el tipus de personatge genèricament, el tipus de personatge, el tipus de gent que jo vaig veient per carrer i la gent que em trobo, doncs quadra amb el que jo vull transmetre.
Aleshores, dèiem, aquesta novel·la que ara ha acabat, diguem, aquest procés d'escriptura, quin camí ha de seguir?
Bueno, jo espero que... Jo, aquesta novel·la, el que volia, o el que vull, és que realment sigui un pas endavant important dins de la meva trajectòria literària, si això es pot dir. Llavors, bueno, ara... Va sortir el juliol, que els mesos d'estiu sempre són com estranys, i llavors ara jo començo la promoció amb el tret de sortida, que és la presentació de demà. La setmana següent faré presentació a Barcelona, Tinc intenció d'anar a Madrid, que ja he fet alguna presentació, i després l'enviaré amb l'editorial a tots els concursos que hi ha de novel·la publicada, i ja m'estic movent per participar, i de fet ja m'han convidat amb aquestes jornades de novel·la negra que ara hi ha per tot arreu, no? I no perquè jo, no perquè sigui un tema que m'agradi, perquè jo en el fons soc un tip molt tímid i em costa molt, però sí perquè és la manera de tenir visibilitat. Jo penso, de veritat, estic content de com ha quedat la novel·la, penso que val la pena i penso que mereix una oportunitat. Llavors, de la mà de l'editorial, espero que això sigui un pas endavant important.
D'acord, és a dir que aquesta presentació, que tindrà lloc demà a la tarda
a 6:45
a 6:45 a la Biblioteca Santiago Rossinyol, amb sorpresa final, és a dir, un concurs i amb una novel·la de regal, a part que aquesta novel·la doncs, també podrà ser signada per el Nacho Zubizarreta. Com dèiem, tercera, ni un instante de paz, és el títol d'aquesta obra, que té com a protagonista una mossa d'esquadra embarassada,
això mateix,
que investiga unes morts misterioses en una masia prop de Sitges,
això mateix,
i que ens portarà a descobrir això, una trama relacionada amb la immigració, amb el comerç, i amb que Sitges en el fons també té un paper protagonista, perquè moltes de les trames són perfectament assumibles dintre de la realitat social que ens envolta. Nacho, moltíssimes felicitats pel llibre.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies per haver vingut, per haver-ho explicat. Ens explicaves sèries, ara ens dius que no estàs tant per mirar sèries.
Ai, no, ostres, hi ha massa oferta i escolta'm. I a més, en general, trobar sèries, a mi em passa que realment em motivin en aquest moment.
Has vist Los Bridgerton?
Vaig veure la primera temporada, i tot amb les seves rareses, perquè que la reina d'Inglaterra sigui negra, doncs... bueno, l'he trobat divertida si tu mires amb aquesta perspectiva, però ja amb la segona ja no vaig poder. Però veig per Instagram...
Entre la tercera i estan preparant la quarta, eh?
No, si hi ha 8 llibres, llavors hi havia una senyora que deia, escolta, si fan els 8 llibres acabaran al 2040 o alguna cosa així, perquè cada 2-3 anys... Bueno, total. Però veig que té molt d'èxit perquè a les xarxes socials...
Ho peta. Doncs... Ja ho
doncs,
saps.
Bueno.
Mira. Res, comentari seriòfil amb el Nacho, que com saben durant molt de temps amb en Camil va col·laborar a la secció dels seriòfils en aquesta casa. Però com dèiem, demà a 6:45 de la tarda, presentació de Ni un instante de paz, editada per Milenio, Nacho Zubizarreta, doncs, que presentarà la seva nova novel·la. Com dèiem, Nacho, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, un plaer.
I que vagi molt bé.
Gràcies.